χέζαου. Του μάτι. Του μάτι.
Estava intentant completar la música, la cançó.
Però és impossible.
M'ha esclatat el cervell, Sant Pol.
Estic superavançat.
Molt bé, gràcies. Cada cop et superes posant-hi lletres, melodies instrumentals.
Ho sé, ho sé.
Bé, tenim amb nosaltres el jurat. Algú qui puntuarà avui la teva lletra.
Sí.
Per una banda, en Xavi Pardo, bon dia.
Bon dia.
Per altra, en l'Albert Bassas, bon dia.
Bon dia.
Xavi, Albert, el vostre veredicte.
Sí. No ha sigut justet, la no? seva millor cançó, no?
Bueno, però tampoc la pitjor, no?
Sí.
Ja està, moltes gràcies.
No hem sentit l'Albert.
Un 5, li hem posat un 5. Un progrés adequadament, no?
Bueno,
que es posa.
Pues 5 i 4, 9. Un excel·lent. Moltes gràcies. Que
bé, anem amb la primera notícia, Xavi. El govern portarà oficines bancàries mòbils als pobles que no tenen caixers.
Sí, la Generalitat vol crear una xarxa que visiti els pobles sense caixers automàtics ni oficines bancàries cada 15 dies. Ho acaba d'anunciar la consellera d'Economia, Natàlia Mas, en la roda de premsa del govern des del Palau de la Generalitat. Marc Martínez Amat.
El govern explica que en els últims 15 anys han desaparegut el 73% de les oficines bancàries que hi havia a Catalunya, moltes més que la mitjana de la Unió Europea, on ha estat el 41%. Per això la Generalitat promourà aquesta xarxa mòbil que es preveu que visiti cada 15 dies els 503 municipis sense oficina bancària i que ofereixi assessorament financer a més del servei de caixer. La consellera Mas ha dit que ara consultaran les entitats per veure quines estan interessades a oferir el servei i espera que estigui en funcionament l'any que ve.
La voluntat del govern és que hi hagi diverses oficines mòbils de serveis financers que visitin tots els municipis de Catalunya, els que esmentàvem amb una periodicitat quinzenal, és a dir, a cada poble hi hagi presència d'aquesta oficina mòbil dues vegades al mes. Una oficina on, reitero, es podran retirar diners, però també fer els tràmits habituals, doncs, de qualsevol oficina bancària.
La consellera lamenta que l'Estat no hagi pres cap mesura fins ara per resoldre el problema de la falta de caixers en molts municipis.
Mentrestant, el PP es compromet a tallar d'arrel qualsevol relació parlamentària amb l'independentisme i el populisme. Ho acaba de dir Alberto Núñez Feijóo en la presentació del seu programa electoral pel 23 de juliol, un acte que ha acabat fa tot just un minut. Feijóo assegura que tot i això allargarà la mà a tothom per aconseguir grans acords. Anem cap a Madrid. Arnau Mañé.
Sí, Feijóo acaba de fixar les línies mestres del seu programa electoral i les basa sobretot en l'antisanchisme. També ha plantejat que el seu govern garantirà que s'estudi el castellà a totes les escoles d'Espanya, també a Catalunya, tot i les polítiques de la Generalitat. De fet, Feijóo assegura que si arriba a la Moncloa, l'independentisme deixarà de remenar les cireres.
Llevamos demasiados años viendo cómo se somete el interés general a las exigencias del independentismo. La necesaria sensatez política a los métodos del populismo y las preocupaciones mayoritarias a las urgencias de los gobernantes. Acabar con esto es el primer compromiso que asumo.
Feijóo ha promès que si governen no tindrà cap ministre que vagi en contra de l'OTAN o la Unió Europea, un missatge directe al discurs antieuropeista de Vox. El líder del PP també assegura que farà plegar el president del CIS, José Félix Tezanos, en el primer Consell de Ministres.
El PP, doncs, que presenta programa electoral i que aspira a governar en solitari com a les Balears i no haver de necessitar Vox fins al punt de fer-los entrar a l'executiu, com ha passat al País Valencià i com passarà també a Extremadura. En aquest últim cas ja hi ha data pel ple d'investidura, serà dijous i divendres de la setmana que ve. La candidata del PP, Maria Guardiola, ja té garantit que podrà governar gràcies al pacte amb la ultradreta i, per tant, s'ha de menjar les seves paraules, quan va dir que no volia tenir res a veure amb Vox i que abans de governar amb ells s'estimava més abocar Extremadura a una repetició electoral. Per la seva banda, el candidat dels socialistes a Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ja ha confirmat que plega.
Habrá un relevo en el liderazgo en el PSOE, en la secretaria general del PSOE, indiscutiblemente después de 12 años en la presidència i de 15 anys en la secretaria general del partit.
El ple d'investidura a Extremadura serà el 13 i 14 de juliol, per tant, en plena campanya de les eleccions espanyoles i encara amb la vista posada al 23J, Sumar ja ha trobat substituta a Irene Montero. Es tracta d'Elisabet Duval, una activista trans de només 22 anys que assumirà el rol de portaveu de feminisme, igualtat i drets LGTBI. Duval, propera a Yolanda Díaz, va ser molt crítica amb la posició de Podem en les negociacions per integrar-se a Sumar. Díaz, per cert, que continua defensant una de les seves propostes estrella pel 23J, la de l'herència universal de 20.000 euros pels joves que facin 18 anys, i defensa que sigui una ajuda per tothom. Ho deia en una entrevista a Televisió Espanyola aquest matí.
Los jóvenes que no lo necesiten son pocos. La medida ha de ser universal. El éxito de la sanidad es que sea universal. Y a la sanidad pública van personas que son poquitas, que tienen rentas muy elevadas, y vamos la mayoría de las personas. El éxito de la medida está ahí. E insisto, es una medida redistributiva que sería financiada con el impuesto a las grandes fortunas.
Això després de les crítiques d'algunes veus, com la de la vicepresidenta espanyola Nadia Calviño, que critica que la mesura no tingui en compte el nivell de renda de les famílies.
I als esports, el Barça té previst fer oficial demà el fitxatge d'Íñigo Martínez, i de cara a la setmana que ve el presentaran com a nou futbolista blaugrana. El central basc ha viatjat aquest matí a Barcelona i ja s'ha deixat veure per la ciutat esportiva Joan Gamper. El mateix matí que l'Espanyol ha arrencat la pretemporada amb les primeres revisions mèdiques. Demà a la tarda faran el primer entrenament, encara sense Braithwaite i Keydy Vare, amb permís del club, ni tampoc César Montes, Coleocho i Simo, que estan amb les seves seleccions. Sí que hi era Sergi Darder, de qui el seu futur com a blanc i blau continua sent la principal incògnita. Primera, avui sabrem els horaris de la jornada inaugural de Lliga, que comença el divendres 11 d'agost. A la Lliga Femenina, el Barça li ha rescindit avui el contracte a Núria Rábano, que havia signat fins al 2024. En bàsquet, la penya ha anunciat també avui que Ellenson no seguirà a Badalona la temporada que ve, i en handbol, el Barça ha anunciat la incorporació del jove pivot Javi Rodríguez fins al 2026, procedent del Logroño. A més, a aquesta hora comença la quarta etapa del Tour de França, avui de perfil pla, 181 quilòmetres, a priori idònia pels esprintadors, i en final a Nogaro. I en tenis, Carlos Alcaraz i Paulo Badosa debuten avui a Wimbledon. El murcià s'estrena a partir de les dues contra el francès Chardy, mentre que l'empordanesa jugarà més tard, a la tarda, davant la nord-americana Risk.
I el temps?
Pues tu sabràs.
No sé. Ens hem quedat així en silenci.
Si vols fer o no?
Jo sí, però home, una mica de sintonia, una mica d'algo, no? Que això queda com una cosa molt trista. Ara sí. Aquesta hora s'escapen ruixats al Pirineu, a la Noguera, a l'Alt Penedès, al Baix Llobregat, i també freguen ja la costa de Barcelona. Durant la tarda aquests ruixats han d'anar a més, afectaran qualsevol indret del país, de fet, i a més ho faran localment amb intensitat, acompanyats de pedra o de calamarsa. Tot plegat farà que la calor es mantingui a ratlla. ¿Hay alguien ahí?
Vostè primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
Home, i amb en Joel Fortuny, l'Ernest Ferrer, tu, Romagosa, què tal estàs?
Bon dia.
Avui ens acompanya també la Mar Forcada.
Hola, bon dia.
Parlarem d'en Toni Miralda, un dels artistes més importants que tenim. Antoni. El gran en Toni Miralda, que té una exposició, a més curiosa, no? Sí. Perquè la té la Virreina i no seguim d'aquesta faceta.
No, efectivament. De fet,
de fotògraf de moda.
Fotògraf de moda. De fet, és el que l'ajuda a començar a poder-se dedicar a fer d'artista ja.
D'artista, de performer, de... Exacte, sí, sí. Que genial. Jo saps que sempre he pensat que en Toni Miralda... O sigui, que aquesta cosa que està fent ara el Bulli, que si el museu del Bulli, del no sé què, del menjar i tal, al fons, està inspirat, no sé si en són conscients, però amb el la cultura del Miralda.
Sí, sí, jo crec interès. Que ells no ho saben, però estic convençuda.
O potser sí que ho saben i no l'han citat, eh?
Ah, aquesta és això podria ser.
A la millor ho saben els del Bulli i no l'han citat, sí, però aquest interès que tenen al Bulli per la qüestió alimentícia...
Ell ja va començar molt abans que ells, però molt abans. Miralda.
Després tenim aquí a Begoña d'Urzai, que ja ens ha amenaçat que porta una... Escolta, necessito una mica de temps, eh? I ens ha enviat un guió de 12.000 pàgines.
Em demanar educadíssimament una miqueta
avui.
De temps. I
està
se'm
picada.
Diu que vinc aquí amb una tesi.
Però tu quant de temps vols? Però clar, una miqueta de temps d'això, tu necessites, per fer aquesta secció d'avui que has de fer, necessitaràs 15 hores. Tot o sigui, vostès vagin-se preparat perquè...
Marató, performer, també.
De qui ens vols parlar, tu, per favor, ràpidament?
Tu, de Chermian Clift, una autora...
També de Chermian Clift? Qui collons és aquesta senyora?
Una autora interessantíssima australiana que avui coneixeran els nostres oients.
Bueno, Chermian Clift, tu la coneixies?
No.
De xicle, sí, eh? De xicle. Senyores i senyors, amb tots vostès, Pere Vall.
Hola, què tal?
A veure, Pere, tu ens vols parlar...
De part d'estar molt trist perquè ens ha deixat Carmen Sevilla.
Però és un fan de Carmen Sevilla, què passa aquí?
Molt.
En sèrio?
Sí.
I la vas entrevistar?
Jo només sóc fan de les coses bones.
No,
la vas conèixer?
No. Però, i algunes paraules vols de Carmen Sevilla? Adiós, Carmen.
Adiós, Carmen, gràcies per la teva obra. Sí,
va morir la setmana passada, de totes maneres.
Tan
no?
complexa, i gràcies per alegrar-nos tant.
Per alegrar-nos tant, sí senyor. Bueno, escolta, anem a parlar perquè al Cinema Girona de Barcelona passarà una cosa, 9 llargmetratges, sí, 18 curtmetratges. Què és això?
Això és una cosa que es diu...
És un festival?
La Gran Pantalla és un festival que arriba a la seva 5a edició, que comença avui a les 7 amb una pel·lícula que es diu Buena Suerte, Leo Grande, que la Emma Thompson interpreta una vídua que, al quedar-se vídua, doncs contracta un xapero perquè, sobretot durant el seu matrimoni, hi havia una cosa que li havia faltat.
Què era?
Sexe oral.
Sexe oral.
El seu marit li feia fàstic.
Sí. Però bueno, això jo trobo que és un senyor que no baixa el piló, o sigui, és un senyor que ja se'n pot anar per la porta. Però
sí,
vol
ni
dir que
baixa
no?
el piló, ni baixa el piló de l'altre,
ni baixa el piló de res.
Llavors, primera
ni piló 1 ni piló 2.
Hem d'aquesta assignatura pendent. Després ja ens farem amics o no. Després parlem d'aquest tema.
Vols dir que no s'havia equivocat de piló?
Calla, que tenim aquí una convidada, que ja també una convidada problemàtica, la Francesca Llopis, que no se sap posar els cascos.
És que jo crec que aquestes arracades fan alguna connexió.
No, i també connecta-li també el so, perquè ara no sentirà, estarà tota l'estona... Sí, jo no sé. Bueno, escolta, anem a això de la pantalla.
Convidada que porta un Lucaso a l'Ovivian Westwood.
Li he dit, Francesca Llopis, què tal estàs? T'escoltes bé o no?
Sí, molt bé.
Bueno, ho dius, no ho dius molt convençuda, sí o no?
Sí. Sento, m'escolto.
Bueno, ja era hora.
Sento, m'escolto, no sé.
Les dues coses. Millor dues coses que una.
Bueno, de Francesca Llopis ara parlarem perquè hi ha una pel·lícula en aquest festival gran festival, com has dit que
es diu La Gran Pantalla, i és un festival que intenta i ho aconsegueix visibilitzar històries de persones grans.
Francesca,
i,
estàs en aquest punt,
ja?
Home, tinc una edat.
Quina edat tens ara?
66.
Va, res. Francesca Llopis és la protagonista de Francesca i l'amor. Però ara en parlarem. A banda d'això, dèiem, el de la Emma Thompson, que contracta un xulo perquè li practiqui sexe oral, ho aconsegueix o no?
Sí, és la primera cosa. Li diu, mira, jo tinc una cosa una mica retardada, una assignatura, primer fem això i després ja a veure si tenim més cites.
Però... També diguem des d'aquí que no cal, si vostè ens està escoltant, no cal enviudar per contractar un xulo, diguéssim.
No.
O sigui, pots contractar un xulo i no cal que mori el teu marit.
Aquesta, Pere, és la pel·lícula que la Emma Thompson va fer aquella roda de premsa que va ser tan viral, on va dir que s'havia despullat davant la cama.
Què fa de xulo?
No
ho sé.
És igual, no? Qualsevol és igual, ens oblidem, no? Xulos els acabem oblidant.
Home, ens concentrem amb la gran Emma Thompson i amb la seva capacitat de seguir reinventant-se.
Vale, una altra pel·lícula que hi ha...
Una altra de les pel·lícules que es veuran a la gran pantalla és Cantando en las azoteas amb la Hilda Love. És un transformista que als seus 90 i escaig anys no té gal·les, no té un lloc on actuar, i a sobre li encolomen una nena petita d'una immigrant que diu, me la pots cuidar, llavors ha de compaginar trobar-se bolos amb cuidar la nena petita.
Carai, tenim el trailer, em sembla, oi, Ernest?
¿Cómo está tu corazón? Dolido.
Ui, aquesta és el de la Francesca Llopis, perdona, no és la persona trans de 90 anys, tot arribarà, Francesca?
No, és transformista.
Transformista, perdona, tinc un lío. Vale, anem a parlar de la Francesca Llopis. Avui això està sent una merda, ja t'ho dic. No, jo estic de mal humor i ho haureu d'arreglar entre uns i altres.
Francesca Llopis, tot comença a la Francesca d'amor quan l'Alba Sotorra, la directora de la pel·lícula, ve a viure a casa teva. I què passa? I arriba un moment que et diu, fem una pel·lícula?
Doncs bé, l'Alba em coneixia abans, i quan la meva filla va marxar a estudiar a Berlín, em va veure tan... així com down, diríem, que va dir, vols que vingui a viure amb tu? I jo vaig pensar, doncs sí, no? Així ocupa l'habitació de la meva filla i així està ella amb mi. I com que som amigues de fa molts anys, doncs em va semblar fantàstic la proposta. Després, amb el temps, em va fer aquesta proposta, que no sé si és honesta o deshonesta, però sí, va ser una proposta bastant agutzerada. A mi em va sorprendre, perquè justament ella és una especialista en guerrilleres i en gent que fa la guerra i això, no? En dones, bàsicament. Però sí, al final va resultar que ha sigut una guerrillera també.
Alba Sotorres, que és Premi Gaudí, no?
Sí, 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 l'Alba Sotorres és una persona superinquieta que si pot fer 4 pel·lícules alhora i produir-ne 50, ho fa. Llavors, aprofitant, doncs, a conèixer la Francesca i viure, li diu, mira, farem una pel·lícula que retratarà tant la teva part com a artista, perquè tu mai t'havien filmat pintant i fent les teves obres, i també la teva part...
Clar, perquè hem de dir que la Francesca Llopis és una pintora brutal.
Soc pintor,
artistassa. Clar. I és la primera vegada que et filmen mentre treballes, que això és una cosa molt íntima, no?
Bé, és molt íntim, el que passa és que, clar, jo ja tenia la càmera tot el dia allà dintre de l'estudi i tot el rato em seguien les càmeres a tot arreu, va ser com inevitable. He de dir que vaig tenir una experiència a Corea, que em va contractar la televisió coreana de Seul per fer un programa d'intercanvi. Un artista coreà venia al meu estudi i jo me n'anava al seu. I vaig estar monitoritzada durant 10 dies. A tot arreu on anava, tot el que feia estava la càmera al darrere. I llavors, això és un petit preludi de l'Alba, que ella va començar abans, de tota manera, amb això. I va ser una experiència al·lucinant. I el coreà també va ser al·lucinant perquè va venir justament el dia 1 d'octubre del 2017. I clar,
va flipar.
A més, jo he vist com una casa que era tota forrada d'estelades per tot arreu, i l'home no entenia res del que passava, no veia cap botó que obrís automàticament la porta, no hi havia un forn automàtic, no hi havia res automàtic. I
ah, va flipar més per això els botons que per l'estelades.
No, jo crec que va flipar per tot, perquè per tot. Va durar
poc. Perquè flipi un coreà, ha de flipar, sí. No? Perquè els coreans també són molt... Sí. Ja van flipats de sèrie,
sí,
no?
Sí, sí.
Hosti, tu, els
no, i el terra de casa, que és tot així com modernista, de colors, allà... No, això, tot això no existeix, no? La porta de l'entrada que fa 4 metres d'alçada, de fusta... Clar, doncs,
devia dir quin desperdici, no? Sí, si això, bueno, a Corea en fan 3, de portes d'aquestes.
I la policia corrent amb un llavall i focs i tot això, el tio... Va marxar.
Va marxar, és veritat, no? Ai, sí. Jesús.
Però jo no, jo em vaig quedar a Corea, sí.
I Francesca, però tenim algun trosset, no, de Francesca?
No ho sé, jo sí, no sé si tenim un trosset o no, perquè clar, aquí...
Francesca i la mort.
Jo no m'arriscaria. A veure si ets tu.
¿Cómo está tu corazón?
¿Ets tu?
Dolido. Yo lo que no quiero es tener que cuidar a un hombre. Más bien quiero que me acompañen.
La última vez vine en un bar. Yo paso del Tinder.
Pero ahora del Tinder todo esto se pierde. No, pero pierdes el
Tinder. La gente no se mira, la gente está viendo su Tinder.
Tampoco. Tú un match.
Hola. ¿Fran?
Sí.
Hola. Oye, Mir, ¿todo bien?
¿Cómo va?
Bien. Encantado.
Rico. Encantada. Oye, ¿y tú por qué me hiciste match a mí?
Yo creo que los matches se saben solos. Yo creo que es cuestión de la magia. En tu mirada.
Molt tranquil·la. Tinc ganes d'estar sola també i d'estimar-me. Em passa molt que al final acabo sempre posant la meva felicitat en l'amor que tinc.
Escolta, el tràiler es parla molt de Tinder, però la pel·lícula va molt més enllà d'això del Tinder. És clar, perquè tu et posen un Tinder a la pel·lícula, les teves amigues et van, no? Van dir, escolta, bueno, la teva filla se'n va a Berlín, estaves tu una mica pioca, i van dir, pues venga, Tinder. Sí. Potser haguessis hagut de fer-ho de la Emma Thompson. Mira què et dic.
Que hagués sigut més eficaç.
Més ràpid, més eficaç.
Sí, més
sí, és que de vegades, oi?
No cal donar voltes. Sí, sí.
Sí, però bueno, el tema no és la pel·lícula. Jo crec que Tinder és una excusa.
Clar.
Però en realitat va de l'amor. Va de l'amor que jo tinc per la meva filla, per la meva mare, per les meves amigues, per els meus amics, per el meu treball... Com a artista.
Crec que en tinc tant d'amor, jo no tinc tant d'amor, eh?
Sí que el tens, sí. Sí. Sí.
El que és que avui el tens amagat, però el tens. No ho sabem tota la quantitat d'amor.
A mi em queda l'atenció d'aquesta pel·lícula, aquest síndrome del nido vacío, no? Com a mares, que és el moment aquest que arriba, que se'n van, que ens deia la directora que va venir, que ha fet aquesta pel·lícula, que ens deia Los hijos son prestados, la Sílvia Munt,
sí,
que és que ens va dir,
sí, sí.
Los hijos son prestados, hi ha un moment que marxen. Com s'omple aquest buit?
Doncs,
que és el gran tema de la pel·lícula aquesta.
Doncs també. Per mi és relativament, va ser relativament fàcil, perquè tinc una vida molt plena, diríem, no? Com a artista, vull dir, estic constantment treballant i treballant, també trobant-me amb gent, compartint el que faig amb altres persones, i tot això, clar, fa que tota aquesta idea del niu buit, això és una, és un concepte més aviat interior, intern, no?, del teu propi cor, que això no, no sé, queden allà, no?, queden allà per tota la vida, no?, seria, però jo la veig a la meva filla i molt contentes estem de que també estigui fora, perquè és el que han de fer els fills, marxar, no? Si es quedessin tot el dia a casa, ja, vaja desarrollo que podrien fer, no? Molt, jo crec que és important que marxin i potser no tan lluny, però...
I la qüestió de Tinder, que surt el tràiler tota l'estona, però tu dius, no, és que clar, la pel·lícula no va només de Tinder, però bueno, tu et van col·locar un Tinder...
Sí.
Ja estàs més enllà dels 60 i com va funcionar això? O sigui, no em van donar una, tu, a Tinder amb tu no van encertar gent,
sí,
no?
Perquè es presenten uns maromos que...
Per què? No et van agradar cap maromo dels que et va presentar?
No, mira, n'hi ha un que és el primer de tots, ah, que és un brasileny, que és molt graciós.
Aquest
era molt graciós. I després, jo és que m'ho vaig passar molt bé amb dos casos, o tres. Un que era un senyor que va aparèixer, que era gran.
Però quants casos vas tenir, perdona?
En aquesta pel·lícula surten 5.
Ah, i n'hi va haver
i
més?
I ens avisàveu, l'Alba i tu, que els estàveu filmant, que eren cites filmades.
Sí,
o...
home, ells estaven avisats. La que no estava avisada era jo.
Vale.
Perquè jo no sabia que estava fent això l'Alba, no? I, clar, perquè la directora havia de trucar-los i parlar amb ells i dir-los el paper que havien de fer. I jo la que no sabia era amb qui estava parlant, no tenia ni idea. I em vaig trobar amb uns tios, unes persones que, bueno, que no són exactament el que jo hagués escollit. Jo soc més punky, no sé. Però, bueno, van haver-hi dos, tres casos molt simpàtics. Un, aquest brasileny, que fins i tot em va tocar el peu i em va robar un petó, com diu. Després n'hi ha un altre que... era molt graciós, parlava tot el rato de la mort i que ja, ja estem mayores, i jo pensava quina manera de lligar. I l'altre,
bueno, era previsor.
Sí, molt previsor.
Nos tenemos que dar prisa, estamos a punto de morir. Però després hi ha això del feixisme també, que, no? Vull dir que també ajuda a la, ens acosta la mort. Sí, sí, no, és que clar, tenia Rocket, eh? Jo m'he quedat amb aquest fins i tot, pensant-ho bé.
I l'altre era un enginyer, no sé el que era, al final no sabia si era enginyer, arquitecte, advocat, no tinc ni idea, però va ser un desencontre constant, eh? Amb el que parlem, jo em patava de risa pensar aquest senyor, no sé.
Escolta, i el brasiler, perdona, et va tocar el peu i ja? Et va tocar el peu i ja, no entenc això de...
Bueno, vam estar en un lloc i estàvem parlant i tal, i m'agafava el peu i tal, i després em va...
No sé si és la part del cos que més ens agrada que ens agafin, no? El peu.
Home, el peu és...
Home, és que els agrada els peus, sí, els agrada, sí. Eh? O sigui, ja... Home, com pillis algú que li agradi el peu, ja ho té.
Però
ha de
ser molt d'aquest nínxol, clar.
Ha de ser molt d'aquest nínxol, però a més són R-Q-R, els dels peus.
Però hi ha nínxol per tot, i això dels peus és obsessiu, realment, eh? Sí, sí.
Però és un rotllo, eh? Perquè llavors només vols que els toquis el peu.
Vas descobrir que algú ha fet una web dedicada als peus d'Isabel Díaz Ayuso.
Ai, Déu meu, mira.
I només recull fotos on es veu els peus de l'Ayuso. Ho deixo aquesta dada.
Sí, doncs no està mal aquesta dada. Doncs ben sigui la més important, que es digui avui a RAC1, realment t'ho dic. Però una web amb els peus de Díaz Ayuso. Jo, de veritat...
Sí.
És que ens llevem pel matí perquè realment el de la supervivència, l'instint de supervivència ha passat moltes vegades per sobre de tot, però realment seria com per quedar-se a casa, al llit, i tapar-se amb una manta. I prendre's un whisky. Escolta, a banda de Francesca i l'amor, en el festival al Cinema Girona que se celebra aquests dies, dèiem que hi ha aquest de Cantando las azoteas, que hauríem de refer una mica la història. És una persona que es dedica al transvestisme, la Hilda...
La Hilda Love, que sí, és una clàssica del Raval, que ha fet moltes actuacions, que ha tingut una vida molt agitada, molt feliç, que té 90 no sé quants anys, però sembla que en tingui 70,
fantàstic,
que s'arregla moltíssim i que llavors retraten doncs aquesta etapa de decadència, d'anar a menjadors socials i també d'encarregar-se doncs d'una criatura. És un documental preciós.
Preciós, eh? Sí. Anem a veure si tenim el tràiler.
Que te llamaba a ver si tenía un rinconcito para poder trabajar en tu casa. Que estoy mal de dinero. Venga. Debo la luz y debo el agua y me van a echar de la casa donde estoy.
Hilda,
Es Chloe, la hija de Daniel.
Yo puedo quedarme la niña un día, pero yo te tengo que dar de volver la niña otra vez, o si no, tengo que ir al asistente.
Però aquesta nina que va, aquesta nena pobra va com una, pilota de ping-pong, eh?
Sí,
que
la
nina
sí, sí.
Me devuelves,
no, però la Hilda li dona tot el lobe que pot.
Tot el lobe que pot, eh? Sí. Escolta, després, a la gran pantalla, aquest Festival Internacional de Cinema de les Persones Grans de Barcelona, hi ha una altra pel·lícula que és Toda una vida.
Toda una vida, de la Marta Romero Coll, que retrata els últims 12 anys de vida de la seva pròpia àvia amb Alzheimer.
Carai, i tenim el tràiler, també.
Hola, iaio.
Hola, cariño.
¿Cómo estás?
No habla nada.
¿Alguna cosa suelta?
¿Estás muy seria? ¿Cómo es eso?
Cuéntamelo todo, ¿eh? A ver qué me cuentas.
Déu-n'hi-do, aquesta pel·lícula també, en quant temps s'ha rodat?
En 12 anys.
12 anys,
12
eh?
Anys, doncs, ella sí, comença sí. A rodar la seva àvia, ja al principi, doncs, encara doncs, l'àvia es comunicava així, llavors, amb tot el respecte, l'amor i tot, doncs, retratar l'àvia i recull, doncs, això, la pèrdua de memòria, però, sobretot, tot l'amor amb la qual la compensen, i és una pel·li preciosa.
La pel·lícula de Francesca d'Amor, Francesca Llopis, també és veritat que la veu estar rodant durant quants anys o temps?
Doncs mira,
no
la meva...
No són rodatges ràpids, eh?
No, la meva filla va marxar el 2016, crec. Sí, 2016, i vam acabar el 2019, just després de la pandèmia.
Mira, acabes de fer una cosa, com que no saps exactament quan va marxar la teva filla, vol dir que tot això l'anidó de Ció ja comença a estar superat, eh?
Sí,
t'he de dir.
Bastant.
Clar, diu, la meva filla, com es deia la meva filla? 2016, bueno. Escolta, Pere Vall, moltíssimes gràcies. Amb tots vostès, Begoña Gómez Urzay. Recordeu, la gran pantalla, Festival Internacional de Cinema de les Persones Grans de Barcelona, al Cinema Girona,
fins al dia 9, les entrades són gratuïtes i heu d'entrar a la gran pantalla, festival.com.
La gran pantalla festival.com, entrades gratuïtes. Ei, perdona, hi ha un diàleg molt interessant amb Teresa Gimpera, no?
Amb també, Teresa Gimpera, clar. El dia 9 s'entrega el premi especial a la Teresa Gimpera.
Fantàstic.
Que genial.
Que genial, amb tots vostès. Begoña Gómez Urzay.
La
escolta,
de la tesi.
La de la tesi doctoral. A veure, Begoña Gómez Urzay, avui, què tal? Crec que avui ens vens a parlar d'un llibre. Aquí posa aquesta frase que m'ha posat a dir.
Però d'aquesta frase guió. Després ja tot és meu.
Llavors, a veure, sí, quin llibre.
No,
llibre genial. De moment ja és de Gato Pardo, que això és una cosa genial. Ah,
que te l'han enviat, m'han dit perquè s'havia en
català. Sí,
quines coses boníssimes que treuen els Gato Pardo.
Sí.
Los buscadores de Loto, de Chermian Clift, de Gato Pardo, traduït per Patricia Anton.
Molt bé.
Aquesta autora, que no coneixien, jo tampoc la coneixia l'any passat.
Bueno, això em tranquil·litza moltíssim que tu no la coneguessis,
fins l'any passat. Però la vaig conèixer l'any passat i em va fascinar, perquè ja van treure els Gato Pardos un altre llibre seu, que es diu Cantos de Sirena, que us heu de comprar al pack.
Val.
Sí, el pack dels dos llibres, sí. I em va fascinar molt, i entre altres coses, perquè després, quan em vaig posar a llegir sobre ella, vaig descobrir que era una abandonadora. També la vaig afegir
a
la meva llista.
Això d'abandonadora s'està traduint abandonadora, estàs triomfant
com a Ferran Ricard.
A Ferran Ricard, perquè s'està traduint moltíssim
rica,
el teu llibre, les abandonadores.
Bueno, encara no he vist un euro, de mi, però esperem que arribin.
Mare de Déu. Et dic una cosa, has d'anar, ho dic perquè, esclar, després, les teves peticions, els teus dits són ordres, has d'anar fins a les 13:39.
Vinga.
No et quedis curta, Begoña.
Vale, és més clip, és un bacà. Vaig tirant. Escolta, això no m'ho feu. Però sí que és molt famosa a Austràlia, sobretot en els últims anys.
La
que
Charmaine
Cliff. Sí, s'han fet molts documentals, obres de teatre i biografies sobre ella. I ha caigut sobre ella una mena d'epítet de la Sílvia Plath australiana.
La
ja saps
pobra.
Que els periodistes fem aquestes coses, que tenim poca imaginació, i a un li fiquem el nom de l'altre. Per què? Perquè es va suïcidar. Tot i que, bueno, es va suïcidar més gran que la Sílvia Plath, als 49 anys. Però és molt injust sempre això que fem amb els artistes suïcides, que llavors és interpretar tota la seva obra en clau d'aquest final.
És clar.
I no seria just.
Bueno, això ho deia Javier Marías, que és boníssim. Que Déu guardi, que deia, s'ha d'anar molt en compte amb com un es mor. Perquè, per exemple, Dreyer, el director de cinema, que va morir en un accident de cotxe mentre un xulo li feia una mamada, em sembla que era.
Sí. Ui, aquest no era Murnau?
Ah, Murnau. Bueno, Dreyer, ara realment Dreyer, no sé... Com va vingut Dreyer?
No sé com va morir,
busca'm, com va morir Dreyer.
Sí.
Però bueno, Murnau, un d'aquests... I esclar, al final sempre acabes... Sí. T'acaben recordant com has mort. A mi m'encantaria que morir-me així, com
aquest. I s'adora d'un cara amb el...
Exacte. Llavors, tota la teva obra queda...
Que va morir, recordem, el seu vel que portava, va quedar enganxat al motor, no? O sigui, al cotxe d'un descapotable.
És que els cotxes que perillosos són.
Clar, i va morir
estrangulant. Jo m'encantaria que em recordessin com el director de cine aquest.
Mornau.
Estic buscant. Mornau, com Mornau. Ja deia ser Mornau. Sí, el Pere va dir que és Mornau. Escolta, que no tindrà temps la Begoña de fer la sessió, ai, Déu meu.
En fi. Ella, però no s'ha interpretat així la seva obra i tot això no, està en aquests llibres, que a més són molt vitalistes. Ella
va participar
en les seves...
Perdona, Begoña.
Ja ho he trobat.
T'ho juro que ara parlaràs tot l'estona.
Mornau murió decapitado por un hierro del coche quedando su cabeza en la entrepierna del joven chofer.
Per favor,
quina descripció.
Mira, estava de mal humor, però m'estic posant de bon humor ja. I Dreyer com
no
va morir.
Trobo, espera, no
però
ho trobo.
Però qui va morir mentre li estàvem fent una
fal·lació? Aquest.
Que diu que té entre l'entrepierna, que no sentia.
No ho sentia. Mira, estàvem allà 30. I pum, li va caure sobre un
ferro. Però jo em pensava que el ferro... Mira la imatge que he tingut mare. Jo. Que un ferro, no sé com, anava a tota pastilla, un ferro el decapita, el Mornau, el cap salta i va parar a l'entrepierna del xòfer.
Això sí, és molt, eh?
És que és això.
Amb la boca
però
oberta.
No, però hi ha fal·lació, sí. No hi ha fal·lació?
Bueno, un principi.
Se suposa, clar.
Ai, per,
favor, per això el cap acaba allà.
La fal·lació la feia Mornau o l'altra?
Ell li estava fent en el xòfer.
Qui? El Mornau, el xòfer.
Clar, el xòfer està conduint i el Mornau, com que no està fent pel·lis, ha d'ocupar-se d'alguna cosa. I li diu, mira, xòfer, t'importa?
T'importa?
Llavors ve
el Mornau, quines pel·lícules té?
El ferro. Nosferatu.
Si la vam fer, Nosferatu. I quina més? A veure si era...
Home, aquesta és molt important.
És molt important, jo sé. Ja està. O sigui, a fer Nosferatu i després va dedicar a fer fal·lació.
Són les seves dues obres mestres.
I tu, carinyo, no trobes la de Dreyer, no? Dreyer no va morir, que no sigui que Dreyer estigui viu encara. Escolta, per favor, que no tindrà la Begoña Gómez d'Urzay temps de fer la seva secció.
Ja li deixaré un trosset de la meva.
Begoña, per favor, ara calleu tots. Llopis, calla.
No, no.
Ja m'he posat, de bona... Mira, és parlar de fal·lacions i ja m'he posat de bon humor.
Ja t'has posat de bon humor.
A veure, digues.
Primer va emigrar amb el seu marit George Johnston, que també era escriptor, a Londres, com van tots els australians. Però ells què fan a Londres? Quan estan a l'any 54, diuen, no, anem a buscar el sol del Mediterrani. I se'n van, això que fan molt els anglos, i se'n van a Kalymnos, una petita illa de grega. I com això és el que està explicat... Com els d'Arrel. Sí, i això està explicat al seu primer llibre, Cantos de Sirena, però ja em va bé que diguis-lo dels d'Arrel, perquè en realitat, sobretot a la sèrie que dona aquesta visió tan idíl·lica, no?, del tipisme, el tipisme local, sí, és una mica...
A tu et va agradar?
No, no em va agradar gaire.
La
Cliff no ho fa així. Primer perquè li dona una perspectiva de gènere molt interessant, perquè tota aquesta història d'anglo-blanc occidental se'n va al sud, sempre ens l'han explicat tios.
És veritat.
Mm. Oi? I no ho hem llegit des de la perspectiva de les dones, que és molt interessant, perquè ella veu també quina feina recauen les dones gregues d'aquesta illa, no? Perquè és una illa que viu sobretot de recol·lectar esponges, i també t'explica el que està fent ella, perquè ella migra amb els seus dos fills molt petits i un cop allà es queda embarassada i el tercer ja neix a la illa de Hidra, que és la següent illa que se'n van, i és el que és la història que s'explica a aquest segon llibre, Los comedores de Loto, que també és molt interessant, perquè ella arriba a Hidra a l'any 56, em sembla. Que és quan, per què coneixem Hidra, sobretot per Leonard Cohen, que hi van allà, i per tota aquesta també hi van anar Allen Ginsberg i tota aquesta gent, aquesta pandilla de bohemis. Just ells arriben allà quan estan començant a arribar, quan s'està començant a posar de moda, comencen a posar la llum elèctrica i aquestes coses a la illa, que no n'hi havia, i l'aigua corrent, i comencen a arribar tots aquests bohemis internacionals que arriben allà a fer el bohemi. I ella fa un retrat molt, molt, molt esmolat i molt interessant de tot aquest procés, no? I ella també és conscient que ella és una forània allà. I per exemple, hi ha una parella d'americans que només volen viure la Grècia autèntica.
Ui.
I llavors ells són dels primers privilegiats de la illa, tenen una cuina de butano, però no la volen fer servir. Ells només fan el foc, i s'estan hores i hores fent el foc i no els hi surt. I tenen té bo, que és una cosa molt preuada a la illa, però no el prenen perquè ells volen prendre les infusions amb les herbes de la illa.
Clar.
I van vestits i ella es posa un mocador com les senyores, que això ja no porten ni les ancianes de la illa. Perquè ells volen ser més autèntics.
Que, més papistes que el papa.
Més papistes que el papa, més ortodoxes que l'ortodoxo. I ells ho volen fer tot. I llavors la Clit fa un retrat molt, molt interessant d'aquests comedores de Loto que estan allà, vivint la vida.
Vale, ho he trobat.
A veure, què?
Vale, estem parlant del Dreyer, el cineasta?
Sí. Sí.
Vale.
Sí.
D'una grip.
Ai, quina pena. És millor morir.
O sigui, tanta història
per una grip.
D'una grip.
La pobra que Begoña ha estat a punt de no poder acabar la seva secció per aquesta merda de...
d'una grip.
És que t'has d'esforçar una mica més quan t'has de morir, jo crec. Jo prefereixo morir com el Mornau.
Amb un ferro clavat.
Com el Mornau, i prou.
Ai, clar, i el conductor es devia despistar, no?
Home, sí.
Ves va morir no el conductor.
Però li va caure un ferro.
És que clar, això és el que jo m'he despistat.
No, del cotxe, home, del cotxe. Ah, no, un ferro del cotxe.
Un cotxe, és que el cap del Dreyer i el cap es queda enganxat al de Jonsis.
El de Jonsis què és? Basta parlar clar, perquè nosaltres pensa que nosaltres som molt bàsiques.
El paquet.
Sí, 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 el paquet.
Llavors ve el marit de l'Emma Thompson i li diu, mai farem això.
Aquest
no
hagués trucat.
Es va traumatitzar, per això no li feia sexe oral.
Això és que tu t'imagines que t'estàs conduint i t'estan practicant, sí, t'estan fent la flor de loto, sí, aquesta. Sí, t'estan menjant el loto. I va tenir un volantasso.
Clar, evidentment.
Ho entens?
Bueno, l'única curiositat de la mort del Dreyer és que estava preparant una pel·lícula sobre la vida de Crist. Llavors va
passar.
Exacte. I es va morir de la grip sense poder treballar en aquest guió.
Com que hi havia aquest Diezire i Gertrude i tot això, ja estava servit.
Vale. El Dreyer és aquell de la Joana d'Arco, de Joana d'Arc? Sí, sí. Jo vaig fer un treball de la Universitat de Joana d'Arc. Tenim matrícula d'humor.
D'humor?
A veure, Begoña, has dit tot el que havies de dir o què et queda? A veure, no, però bueno,
minuts, perdona,
què? Et queden encara? Encara et queden 3 minuts i tant.
Penses que els regalaré?
No. A veure, digues.
Jo havia demanat una cançoneta també, que tal i com
estem... La tenim.
Doncs a veure, a veure què sona. És aquesta?
Ah.
Ahí l'he d'arco, calla, calla. És
un
Ay, Inés, per favor, una mica de respecte.
Ala.
Leo Dancoy. Per favor, de veritat t'ho dic, és que com es nota que és final de temporada i que jo... Vale, per què les... Però si jo us diu, sí.
Però l'he posat perquè us calia una mica d'ordre.
Una mica d'ordre ens calia, sí. I a veure, què t'anava a dir? Per què l'has posat a Leo Dancoy?
Perquè aquesta cançó la va composar Leo Dancoy a Hydra, quan estava allà i era amic també de la Jermyn Clift. Pot ser que tinguessin un rotllo, pot ser que no. No està ben confirmat pels biògrafs, però també això és una mica com el que va dir Ronan Farrow quan li va dir, és tu padre Frank Sinatra, i va dir, qualquiera puede ser hijo de Frank Sinatra. Clar, però és el mateix. Si tu eres una dona i vas creuar amb Leo Dancoy, pot ser que tingués un rotllo amb ell.
Perquè també era molt... Li encantava la flor de loto.
Hombre, womanizer total.
Womanizer total. I anaven drogats, no? Es drogaven, no?
Pues segurament. No sé què pillaven.
Però sabe com va morir? Com va morir?
A veure, com va morir Leonard Cohen, no?
Als 82 anys.
Ell, supergran.
No, diu que estava dormint i es va aixecar i va caure la nit i es va morir de la caiguda.
De veritat,
però bueno, 82 anys, eh?
Digues.
Un místic. Ha de buscar la nit per dormir, clar.
Joder, Francesca, de veritat.
El cas és que aquesta cançó ell la va escriure allà perquè ell, també com aquests americans del llibre, estava fotut perquè estava arribant la llum elèctrica i li va dir a la Marianne Ilen, la seva famosa amant que li va dedicar a Solong Marianne, li va dir, mira, ja m'han posat aquest cable elèctric que el veig des del meu estudi i m'està molestant. I llavors en aquell moment es va posar un ocellet al cable i la Marianne li va dir, mira, Leonard, si l'ocellet pot viure amb el cable, tu també.
Carai, la Marianne. Sí.
Mario, i d'aquí, aquesta cançó.
I la Marianne, per cert,
Marianne, també hi ha un documental sobre aquests dos. Marianne la va fotre bastant. Leonard anava, tornava i la deixava allà. Sí,
Marianne, la pobra, també és una... Ves que Leonard Cohen, mira, m'he cancel·lat, Leonard Cohen. A veure, estimat, com et dius?
Em dic Arnau.
Arnau, digue'm qui vols... A veure si sé parlar català. Qui vols... A veure si s'hi parla català. Com es di... Una persona que vulguis saber com va morir. Vinga. També es podries dir com voldries matar tu algú, però bueno, això seria ja més fàcil. Algú que digues, que no sigui Jesucrist, que ja ho sabem tot. Un personatge famós internacional.
No sé. Algú que hagi tingut una vida maca o una vida loca.
Per exemple, Tomàs de dir el nom. Hosti, macho, entre tu i jo avui, aquest programa...
Sí, sí, eh?
A veure, entre tu i jo i l'Ernest...
I com t'agradaria morir, tu?
A mi m'agradaria morir com el Murnós, ja ho he dit abans. Mira, que no m'hi posi aquesta tarda. Tens cotxe? No. A veure,
segur. Senyora, a veure, digui, perquè aquest noi, no, realment, com que és jove, no té ni idea de la història de... Vostè, que és una mica més gran, amb tota la sinceritat li dic, a algú que li agradaria saber com ha mort. Ui, aquesta senyora també va...
Algun artista de Hollywood que li agradés?
David Carradine.
Sí, és el més famós.
Digui. Estan tots vius? Els...
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, estan tots vius, Déu-n'hi-do, diu. Aquí?
El Cargay
Ball. El va rematar.
El més graciós és David Carradine.
Bueno, però la senyora ha dit Cargay Ball. Jo què vols que et digui? Escolta, el concurs era la senyora qui vol que... L'altre no té ni idea de res perquè és Arnau. Quina la tens? 18. Té 18 anys, no s'entenen de res. Ja ho diuen, que ja deixen d'atenció, deixen de lectura, no saben res, voten el feixisme, bueno, doncs tot una merda. Però la senyora doncs vol saber Cargay Ball. I tu per què vols saber el que d'aquest senyor Carradine? Com va morir?
Perquè és el més curiós.
Mira, sense autoasfíxia. El tens? Masturbant-se. No.
Ui, calla.
Jo tinc Claire Gable.
A veure, que veu, senyora,
d'un atac de cor,
sí?
Molt jove, als 59 anys.
Senyora. Què feia? Què?
Això no ho diu, mera.
No diu què feia, no?
Clar, que no anés amb un cotxe també o alguna cosa.
A veure, n'hi ha un altre que va morir, que dius, aquest que es va asfixiar?
David Carradine.
Però qui és David Carradine, ara?
Sí, home, el de Kung Fu.
Ai, ha mort ja, pobre.
Home, mira, fent què?
A veure, falleció a los 72 anys... desnudo y ahorcado con una soga en el armario de su suite en un hotel de Bangkok.
Voilà.
Ui, com un senyor l'altre dia que va sortir aquí a, que sé, a Vilaseca, no sé on
sí,
era.
Totalment. Sí,
totalment.
Envoltat d'objectes sexuals.
Se'l va trobar el seu fill.
Però Dan Carradine no és que es morís, pobre, és que va accelerar la seva mort, diguéssim.
Ai, per favor, hem de passar velocitat. Ai, però podria ser que fos el pitjor programa que hem fet. No, perdona, que ho has dit quasi tot, eh?
No, perdona, m'han faltat
veure,
coses. Però bueno,
quina cosa t'ha faltat? A veure, digues, tres, ràpid.
No, res. Bueno, sí, doncs t'ho lligaré. Com va acabar tota aquesta família, també van acabar tots bastant malament. Ell, el marit, va agafar tuberculosi a l'illa grega i va morir. Ella ja sabem que es va suïcidar.
Suïcidar.
La filla... gran, la filla es va suïcidar també, el fill gran d'alcoholisme, i només va sobreviure el petit bebé Jason que va néixer allà a l'illa d'Hidra.
I on està aquest pobre nano ara?
Doncs mira, preservant el llegat de tota la família. Però que tot això no està al llibre, que és molt vitalista i molt bonic i molt lluminós, i us
diu...
Los comedores de loto.
Los comedores de loto. De loto. Agato Pardo, un aplaudiment. Bravo.
Vostè primer.
Els hi tornarem els diners, tots vostès, tots els que ens estan escoltant.
L'11 de juliol tens una cita per conèixer les oportunitats de digitalització de les entitats socials. El Congrés Digital del Tercer Sector arriba a Barcelona de la mà de Fundació Telefònica i la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. Entrada gratuïta a fundaciontelefonica.com. Per als frigorífics connectats Haier, tots els aliments són extraordinaris. Conserven el gust durant més temps gràcies a les seves funcions d'intel·ligència artificial. I ara et regalem fins a 300 euros en comprar el teu nou electrodomèstic Haier. Consulta condicions a haiereurope.com. Haier, connecta't a un món extraordinari.
Una bona salut bucal és indispensable a les nostres vides. Per això, el primer pas és la prevenció amb Vitis.
Protegeix i cuida la salut de les teves genives amb la gamma especialment dissenyada i formulada de raspalls, pastes i col·lutoris de Vitis en Fies, amb venda a farmàcies i per a farmàcies.
Vitis. Més que una boca, és salut.
Soc de Legalitas perquè a vegades passen coses que no t'esperes, com quan em van acomiadar i em van ajudar a aconseguir la indemnització que em tocava, o quan em van hackejar el compte bancari i em van poder recuperar els 8.000 euros.
Festa de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca ja al 900-106-08.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any i tindràs revisions i manteniment totalment gratis durant un any sencer. Estalvia temps, estalvia diners.
A veure, calleu, calleu, per favor. Senyora, acaba de guanyar vostè el Cava Cabaret Castell d'Or. No li fa molta il·lusió, no posa el micro, aquesta senyora ara té gana i se n'ha d'anar. La senyora que ha descobert avui com ha mort Clark Gable, no?
Molt avorrit.
Molt avorrit. No, li hauria agradat més l'altre, no? Que hauria mort durant una forma més...
més divertit, sí.
Més divertit, sí, ja l'entenc, ja. Bueno, acaba de guanyar l'ampolla de Cava Cabaret, que és de la bodega Castell d'Or, eh? Vostè el Cava, amb qui se'l prendrà?
Bueno, ja buscaré algú.
Ara, aquí la volia jo veure. Aquí la volia jo veure. Perquè, vamos, se n'havia d'anar a dinar, aquesta senyora. Aquí se n'estava anant a dinar.
Sí, sí.
Doncs vaig, un aplaudiment per ella perquè abandona el local. Amb el seu fill i la seva neta, clarament. Sí, sí, pues sou una família, que sou... La Jadeta com funciona?
Sí,
són iguals,
sí. Molt guapos, sí.
Guapos, guapos,
molt
guapos.
Bé,
guapos.
Bé, sí, sí.
Bueno, doncs se'n van amb una ampolla de cava cabaret. La família, com us dieu de... Com us dieu de cognom? La família Gasull abandona l'estudi perquè té gana. Senyores, deixa una bossa. La senyora que ha descobert que Clark Gable va morir d'un atac de cor. Li hauria agradat que hagués mort d'una forma més divertida. Bueno, senyores i senyors, amb tots vostès, Marc Forcada Nogués.
Hola, què tal?
A veure, avui... Sí,
sí,
digues.
No, aparquem les seccions anacrològiques,
no,
de moment.
No, anem a parlar dels vius.
Ara, ara.
Exacte.
Sí, mira, mira, tinc aquí la Francesca, que m'ajudarà a fer la secció, perquè avui anem a parlar del gran Antoni Miralda.
Un aplaudiment, Antoni Miralda.
Antoni Miralda.
Artista, però
vamos. Encara viu i per molts anys.
I per molts anys.
El gran Antoni Miralda, què fa? Una de les moltíssimes coses que va fent en paral·lel, perquè aquest senyor és incapaç de fer una sola cosa, deu ser d'aquests de la generació, com deies tu, dels multi... Bueno, allò com li dius, allò?
Els, multidisciplinar?
No, a part de que és artista disciplinar...
Multitasking.
Multitasking, bueno. Seria? A part d'això, ell va començar d'alguna manera, com ens passa a tots. Tots comencem d'alguna manera. I ell com comença? Doncs a guanyar-se les garrofes...
La pregunta és com començaràs tu. Com començaràs tu?
Doncs mira, fent fotografies de moda per la revista Elle París. Com
clar,
has quedat?
Perquè anem a centrar-ho, perquè això és Miralda i ell a la Virreina, centre de la imatge, fins l'1 d'octubre, i aquesta exposició de fotografies de la revista Elle, de la francesa, de l'edició francesa, que el Miralda va fer 15 anys.
Sí, del 1964 al 71.
Fantàstic.
Sí.
I, sí. Clar, és una cosa que no sabíem, no tenim ni idea d'aquest senyor fotògraf de moda.
No, i a més és quan ell marxa a París perquè decideix que aquí poca cosa pot fer.
Home,
estem en un moment absolutament tancat.
Sí.
I ell se'n va a París i allà coneix el director de moda, Peter Knapp, que és el que creu en Miralda. Ell veu que és un artista que és diferent. Penseu que als anys 60 és un moment de molta ebullició a les tribus urbanes, hi ha molt moviment, sobretot a Europa, fora de l'Espanya, volia dir. I què passa? Que el Peter Knapp vol donar-li una altra mirada a la revista Elle. Penseu que en aquest moment l'alta costura també era molt important, com i començaven a voler ficar-la dins de lo que era el món de l'art, per entendre'ns. I aleshores Miralda comença efectivament a posar el món de l'art en el lloc que li correspon. És a dir, la treu dels estudis de les cases d'alta costura amb gran horror per part d'alguns couturiers i d'algunes models. No totes les models ho van encaixar bé. Hi ha algunes que es posaven molt nervioses quan les traien d'allà, amb tot el set, amb els llums controlats, amb les maquilladores que sabien molt bé. I ell diu, no, aquí el que hem de fer és treure la moda al carrer, però no davant de la Torre Eiffel, el Sacré-Cœur, els llocs aquells magnífics que té París, sinó, mira, anirem aquí a l'Extra Radi, que hi ha una quantitat de tractors aquí preciosos.
És preciosa,
és preciosa, per això l'he dit. I us pujaré aquí... Jo us pujaré aquí a les modelos aquestes estupendes i us aniré fent fotos.
O fa ratlla, o hi ha unes grues, les col·loca,
exacte,
diguéssim.
Exacte, sí, a l'Extraradi, a mercats, a llocs molt populars, a llocs fora del que seria la moda, del que nosaltres esperaríem que l'alta costura estigués.
Després, un moment, a mi m'agradaria que centréssim a Miralda, perquè, esclar, el que és sorprenent d'aquesta exposició, des del meu punt de vista, és que no sabíem, poc, que Miralda va ser un gran fotògraf de moda, o en aquest període, si més no, però clar, Miralda en comparació a l'obra que ha fet, qui ha estat Miralda o qui és, diguéssim?
Qui és? Miralda és un artista que està fascinat pel que és la mitologia, la mitologia popular, l'art popular. Ell el que vol és obres d'art que siguin co-creades. Ell vol treure l'art fora dels estudis i molt al carrer. Li encanten els happenings, li encanta la cultura participativa, l'art participatiu.
És dels primers, no?
És dels primers, exacte. Per això el Knapp el veu i diu, aquí anem a fer una cosa diferent.
Bueno, recordem que aquest del Miralda és el que va casar aquest projecte 1986-1992 a l'Estàtua de Llibertat amb Colom. Després,
correcte,
com sempre passa en aquest país, per falta de finançament.
Totalment.
I perquè són burros, diguéssim.
Sí, jo crec que és el
segon. Doncs la cosa no va acabar, o sigui, va començar el projecte i
no
va acabar-se de concloure com ell hagués volgut. No? Tu, Francesca, l'has conegut, sou col·legues, eh?
Sí.
Com el definiries tu, l'Antoni Miralda?
Home, un home molt vital, molt vital, molt creatiu i amb moltes ganes de fer projectes que siguin col·lectius, no? Vull dir, això del happening i de... sí. un dels creadors importants en aquest tema. I després el fet de també aquesta època que va tenir a Nova York amb el restaurant amb el qual
sí, ara aquí...
era un restaurant en què anava tothom, l'Andy Warhol, el Basquiat, sí, el no sé qui, era un lloc de centre, vull dir, indica que era un, és un home que té molta... A veure, és molt, no sé com dir-t'ho, té una capacitat d'atracció molt forta, no?
Sí.
I bueno,
bueno, això del restaurant que dius, també. És aquesta...
la tapas food o food tapas... Food tapas,
però el, que és
el primer restaurant
interès...
de tapas, però que era com sí. un lloc artístic també, que és molt curiós, que tots els cambrers eren, sí. eren estudiants d'art, que després són gent sí. que també ha sigut coneguda. El Vicent Todoní sí. Va ser cambrer allà, sí. i ella va dir, jo vaig ser el pitjor cambrer d'Occident.
Sí, exacte.
Que és d'allà.
Però aquest interès que té el Vidal de Pere Rita a la cerimònia, a la qüestió bé, popular,
clar.
Que a connecta després amb el gran Rita que fem cada dia,
que és el menjar.
Vegades, que és el menjar
precisament, precisament ell, com que tot el tema dels happenings, de les performances, està molt relacionat amb el Rita, per ell el principal Rita de tots és el tema del menjar i tot el que passa al voltant. I com des de les diferents cultures es fan servir objectes molt diferents per, la, per el que
té
seria l'art
del menjar. De,
exacte. Sí, a la seva... Sí, correcte.
Aleshores, i, tornant a l'exposició de la Virreina, és clar, en aquestes fotografies, a banda de que efectivament ja has dit que les models surten, models que eren Marianne Faithfull,
la Twiggy,
després sí. hi ha aquesta, la Marie-Hélène Sauer,
sí.
que era una
de
les primeres top models,
tops.
Que ara en diríem unes top models, doncs les retrataven a totes, però les treu al carrer. Hi ha un carrer molt particular que no és el carrer monumental de París, sinó que no és aquesta idea...
Correcte, de l'extra...
I després també la retrata, jo diria, amb no les retorça, són unes dones que són unes dones d'acció, diguéssim.
Correcte,
que...
sí. Ell el que fa com una mena de petites bueno, el que és, de petites filmacions en el fons. Ell els hi fa una quantitat de fotogrames fent, les deixa fer bastant, no les condueix massa i no els hi fa la típica foto de pose de vestidito. Sí que, home, evidentment es veu,
s'ha de veure el vestit,
vestit perquè per això el paguen, però les deixa molt lliures i els deixa fer bastant el que ell vol. Sí que les va guiant, per això dic que hi ha models que no se senten còmodes. Per exemple, la Twiggy, que és el principal, seria el reportatge més principal de l'exposició, que deien que era una senyora molt seriosa, una noia molt seriosa, resulta que va i somriu en aquell reportatge. I curiosament, Miralda comenta que la foto que li trien pel reportatge no és la que està somrient Twiggy.
Tot i que ella aconsegueix fer
correcte,
somriure.
Sí.
Que és que no somreia mai.
Sí, en aquest reportatge, a més, la veus. És que, a més, ho veus i dius, ostres, sembla una altra, no? És una mica el trenca amb aquest rictus que tenen les models, a vegades que sembla que tinc
un oigo...
Bueno,
la Twiggy...
Sí. sí.
Va ser la primera model popular, diguéssim,
exacte,
no?
Exacte, sí.
Les models abans emulaven
a
les grans senyores.
Sí, efectivament. I, a més, ella reivindica molt els seus orígens humils i ho sap portar molt bé. És una senyora que té molt clar com vol posar, com es vol maquillar, com vol anar vestida, i li van respectar bastant perquè ho feia bé.
Clar. Genial. Sí. Doncs, escolta, Miralda i ell, la Virreina, centre de la imatge fins a l'1 d'octubre. A la Virreina també, tot això és gratuït, a més a més.
Sí, sí, és gratuït, és ideal.
Això fins a l'1 d'octubre, està a la planta a peu de
Rambla. Sí, a peu de carrer, sí.
I després, a la primera planta, hi ha l'exposició de John Berger, que és extraordinària, també.
També val molt la pena. Sí, no, ja feu el recorregut.
I després veus en el moment en què estem, i és evident que anem a pitjor, clarament. Voldríem nosaltres traslladar-nos una alegria de viure, però veient l'exposició de John Berger, veus que ens estem quedant...
A les últimes.
Això d'Europa, has d'anar amb compte a Europa, perquè realment, veia-te la Marina. Bueno,
val la pena de John Berger veure una sèrie, que hi ha de 4 capítols, mirar l'art, o de què diuen...
De la BBC, oi?
De què diuen les imatges,
correcte.
No?
Sí. Una sèrie mai superada, diguéssim.
Mai.
Mai superada, perquè és una sèrie sobre art o
efectivament, mira, com veiem, no?
Sí.
I acabant l'exposició de Miralda, hi ha una petita pel·lícula, disculpeu, que fa amb una altra... Ara, jo sóc un desastre amb els noms.
És igual.
No, ho dic perquè allà es comencen a veure... ell fa servir aquells soldadets que ell després els fa servir...
Ah, sí, soldadets de...
En performance per tot arreu, que en aquest cas reivindiquen, pensem que estem en l'època de la guerra de Vietnam, la guerra freda, reivindicant el pacifisme, i els va col·locant a diferents llocs
del
país.
Hi ha elements que sortiran
que
després de les obres de Miralda.
Igual que també hi ha retrat a les noies amb menjar... O sigui, t'hi trobes el Miralda que tots coneixem, és fantàstic.
Que genial, doncs escolta, un aplaudiment per Antoni Miralda. Miralda i ell a la Virreina, centre de la imatge, fins a l'1 d'octubre. Ara anem a publicitat i et veig, Esther, per favor, que ens has dit una cosa superimportant, eh? Que bé, bravo.
Vostè primer, el Marc Giró.
Com una boja, molt bé. Boja?
Boja.
RAC 1.
En Espresso sabem que cada moment del teu estiu és per gaudir-lo. I el volem viure amb tu. Perquè siguis on siguis, no renunciïs al teu cafè preferit. Per això, en la teva propera comanda, rebràs un detall que complirà el teu estil del sabor inconfusible de Nespresso. Apropa't a la teva botiga Nespresso i gaudeix de Your Special Days fins al 16 de juliol. Consulta'n les condicions a Nespresso.com. Nespresso. What else?
Hola, seré ràpida. Tu, jo i els descomptes més grans de l'any a Converse, Guess, Adidas, Desigual i totes les teves marques preferides amb descomptes de fins al 50% sobre el preu original. Ens veiem a Viladecans de Style Outlets per celebrar els extra descomptes.
Romauto vol estar molt a prop teu i a partir d'ara Romauto i Maresmòbil s'uneixen per ser líders en atenció al client de Nissan a Molins de Rei, Barcelona, Mataró i Blanes. Et convidem a Romauto a conèixer els nostres models Qashqai i X-Trail electrificats amb tecnologia e-Power. No esperis més i condueix el teu e-Power a Romauto. Més informació a romautonissan.com.
Allí on la brisa del mar t'acarona, on pots descansar a l'ombra dels pins, refrescar-te en platges d'aigües transparents i recórrer camins de muntanya infinits. Descobreix la Costa Daurada més natural. Descobreix l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors, on el mar es fa muntanya. Més informació a hospitalet-valldellors.cat.
Vine al Vigès Vilafranca. Gaudeix de la Fira de Vins i Caves amb els millors cellers del Penedès i d'un gran festival de jazz amb Marcus Miller, José James, Candace Springs, Marc Juliana o Alfa Mist, entre d'altres, i activitats per gaudir dels vins del Penedès en un entorn màgic. Vigès Vilafranca, 7, 8 i 9 de juliol a Vilafranca. Més info a vigespenedès.com.
La Tendresa, una comèdia d'Alfredo Sanzol. Intel·ligent, enginyosa i molt divertida.
Recordeu que són homes i que els homes només porten desgràcies.
La Tendresa, la comèdia d'aquest estiu, al Teatre Poliorama.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Del 12 al 23 de juliol, el ballet de Kiev torna al Teatre Tívoli amb Llac dels Cignes. Vine i gaudeix d'un espectacle solidari. Destinem 2 euros de la teva entrada a ajudar els refugiats de la guerra d'Ucraïna, en col·laboració amb la Creu Roja. No et perdis aquest clàssic, el Llac dels Cignes al Teatre Tívoli. Aconsegueix la teva entrada a balanaenviu.com.
Escolta, Master, sincerament, què ens vols comunicar?
Doncs que si tu vols tenir el teu millor somriure a l'estiu, el tractament d'ortodòncia invisible d'Impresa és la millor opció. És transparent, ràpid, amovible i amb seguiment via APP. Demaneu la primera cita gratuïta a smile2impres.com o truqueu al 932-71-30-10.
I si ho vols a l'hivern?
També, també serveix. 932-71-30-10, també t'agafen.
Doncs escolta, per repassar abans d'acabar, Pere Vall, quin producte ens has portat avui?
Jo he portat un producte i una dona molt productiva, que és la Francesca, olé, que demà a les 6 a Cinema Girona presentarà la projecció de Francesca i l'amor dintre de la gran pantalla, que és aquest festival dedicat a les persones grans.
Begoña Gómez-Urzay, felicitats per la supertraducció Urbi et Orbi del teu llibre Les... com era?
Les Abandonadores.
Les Abandonadores. I tu ens has portat un producte.
Un producte que es diu Los Comedores de Loto, Germian Clift, edita Gato Pardo.
Gato Pardo, i a més a més a Gato Pardo també, l'anterior de la Germian Clift.
Cantos de Sirena.
Cantos de Sirena, Marc Forcada. Producte.
L'exposició de la Virreina, Miralda i la revista El. Fins
a quantitat de productes, visca el capitalisme. Només qualitat. Escolta, només sempre qualitat capitalista. Visca a tope, fins demà, que vagi bé.
Vostè primer, amb Marc Giró.
Molt amor. Som així. A casa nostra triem l'energia que ens ajuda a fer tot el que volem. Per això tenim Bon Preu Esclat Energia, que ens ofereix els millors preus. I a més, ens dona totes les facilitats per instal·lar plaques fotovoltaiques i ens compensen el 100% de la nostra producció. Informa-te'n a bonpreuesclat.com. Cat/energia i Festa de l'Energia de Catalunya.
Aquest és el millor anunci del món. Un anunci que no té veus famoses, ni la típica cançó encomanadissa. I tanmateix, és el millor anunci del món.
Els he de donar una notícia molt bona. El seu fill ha superat la malaltia.
Perquè el millor anunci del món és poder dir a uns pares que el seu fill ha superat la leucèmia. Ajuda'ns a continuar investigant enviant Imparables al 28027. Fundació Josep Carreras. Imparables contra la leucèmia. Costa el missatge 1,2 euros. Donatiu íntegre. Disponible per a mòbils Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo, Euskaltel i Telecable.
Sondra Radvanovski i Piot Bechaua, junts de nou al Liceu. Dues de les veus més estimades pel públic en un recital memorable amb grans àries de Verdi, Puccini i de Dvořák. Tosca, Aida, Rusalka. Els dies 13 i 16 de juliol. Entrades a liceu.cat.
Descobreix la Catalunya del 1871 i 72 a través de la càmera del fotògraf francès Gilles Zénon.
Una mirada inèdita i vibrant d'un període essencial de la nostra història. Aprofita aquesta oportunitat única per connectar amb el passat i explora les imatges que en revelen el llegat de la Catalunya del segle XIX.
La Catalunya de Gilles Zénon. Fins al 3 de setembre al Centre KBR Fundació Mafre. A tocar de la Torre Mafre.
Doncs mira, si voleu combatre la calor de la millor manera mentre estalvieu, atents al que ens expliquen des de la CNN a través de què te l'estàs.
Molt bé.
Fenomenal.
Molt atent,
immediatament, al RAC, un migdia, també amb el Xavi Rocamoda, que no sé què estàs fent, Xavi.
Aquí posa una televisió.
A veure, la sirena, mira què ens explica.